Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'independentisme català com a moviment polític organitzat va travessar moments crítics al llarg del segle XX, convertit en una causa marginal. Durant els anys 60 i 70, quan l'oposició a la dictadura franquista semblava ser la prioritat que desplaçava cap altre objectiu, que per alguns eren utòpics, hi va haver persones que defensaven obertament la independència de Catalunya. Entre aquestes, que desafiaven el corrent majoritari, hi havia la historiadora i activista Eva Serra, una de les fundadores del Partit Socialista d'Alliberament Nacional l'any 1969. L'independentisme d'aquells anys, el franquisme no era un parèntesi que s'acabaria tancant, com pensava la majoria de l'oposició, sinó l'expressió última del tarannà autoritari de l'estat espanyol, emparat per la burgesia. Aquesta visió els feia entrar en conflicte més enllà dels representants del règim i de la dreta política, amb l'esquerra espanyola i amb els grups catalanistes més conservadors. També amb el PSUC, que no prioritzava en aquells moments el fet nacional. Com en tot moviment polític, i més tenint en compte que havien de treballar en la clandestinitat, les divergències en l'estratègia a seguir i les consegüents escissions estaven a l'ordre del dia. De la necessitat de representació de l'independentisme marxista naixeria el PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, fundat en una reunió celebrada a casa de les germanes Eva i Blanca Serra. Aquesta serà la primera formació política amb representació al conjunt de territoris de parla catalana dins de l'Estat, el 1975 al País Valencià i el 76 a les Illes. Des d'un temps abans, els assajos que havia escrit Joan Fuster i el fenomen de la nova cançó havien donat cobertura al nou concepte en aquells moments dels Països Catalans. Els militants d'aquestes organitzacions operaven des de la precarietat i la marginació, amb l'objectiu d'arribar a l'anomenada Revolució Catalana, que havia de fusionar reivindicacions nacionals i socials. Les mateixes persones que convocaven assemblees eren les que escrivien i editaven les revistes del partit o les que pintaven consignes a les parets. I en els debats interns hi havia un element sempre present, el del possible recurs a les armes. I com sempre a l'avantguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Anem a parlar d'un tema que realment és molt desconegut, eh? Els moviments independentistes en el moment en què de l'independentisme, de fet, era una qüestió que se'n parlava molt poc. Estem parlant del final del franquisme i del principi de la transició, diguéssim, en què semblava que quatre bojos portaven unes banderes estelades i poca cosa més, i això era una cosa ben estranya. Això era així, o hi havia un moviment de fons, o realment en quatre persones només, per dir-ho d'alguna manera senzilla, qui portaven aquesta bandera per davant?
Sí, arribaven. Yeah. Perquè, clar, yeah. I jo sóc proper d'aquesta època, d'aquest moment, amb l'Eva Serra i amb aquestes persones, personalment...
Eva Serra era historiadora, historiadora, eh? Ja ho parlarem, però que ens fem la idea. Sí.
Amb totes aquestes persones que impulsen aquest procés, per cert, que va ser fundat molt a prop dels estudis de Catalunya Ràdio, sí, molt a prop d'on som ara, i aleshores aquestes persones són unes persones que, de cop i volta, dins d'aquest món, diguem, de final de que el franquisme ja es ve, que anava a poc a poc i anava defallint i anava finint i ja s'anava extingint, hi havia hagut tota una sèrie de canvis amb els quals en certa forma el SUC havia, el Partit Socialista Unificat de Catalunya havia acabat ja no tenia aquell protagonisme absolut, perquè havia hagut el maig del 68, que el maig del 68, és a dir, fa una mena d'explosió d'un munt d'ideologies, i entre les ideologies és veure que el fet nacional català no l'acabava de reivindicar ningú de veritat, amb l'aspecte, diguem, d'un nou concepte modern, avançat, progressista, social, interclassista, i aleshores tot aquest concepte és el concepte amb el qual, diguem, tot aquest grup de persones que funden el PSAN, que se'n deia, el Partit Socialista i el Govern Nacional, incorporen dins el Frent Nacional un concepte nou, no? Un concepte nou que era vell, però que nosaltres no sabíem que era vell, no? I és, a poc veus a les diverses facultats i diversos medis i diversos grups culturals i grups socials i amb ambients d'escoltisme i amb ambients, en fi, molt diversos, no solament món cultural, veus, diguem, l'aparició d'aquesta idea de que l'independentisme és una idea nova i que aquesta idea nova no pot ser defensada només pel marxisme, perquè el que ho fa pel comunisme, diguem, més tradicional, perquè és un element només, diguem, pràctic i útil, però no és conceptual. I aleshores ells ho troben com un concepte fonamental i és una de les raons per les quals té, diguem, aquesta mena d'atracció amb molts joves, amb els quals més o menys qui participen, doncs s'hi senten, diguem, d'alguna forma o altra, s'hi senten propers o com a mínim còmplices. Fins i tot amb un esquema últim, no? Que això, quan has dit ara, diguem, a la introducció, l'aventura de les armes, no? S'ha d'entendre que aquell és un moment amb el qual hi ha hagut molts fenòmens a Europa i al món, i és que les armes són les armes amb el qual, malgrat el fracàs, diguem, final de l'etapa de Che Guevara i altres conceptes, les armes hi són presents al món, no?
Sí, sí.
I a més hi ha partits polítics, que ara són molt formals i totes les característiques de l'època, que en certa forma no és que ho condemnessin, no és que ho avalessin, però tampoc ho condemnaven.
Uh-huh.
És a dir, feien una mica aquesta actitud, diguem, des del comunisme, el socialisme, amb el qual les armes no, però bueno, en fi, la reconciliació, però bé, el franquisme, etc.
Sí, sí, no poden descartar-ho, etc.
Sí, ho condemnaven, sí. Però d'una forma absurdina, uh-huh. Diguem, no? Al fons, en fi, era el final del franquisme i tothom buscava una sortida i això era un element nou, aquest llarg sordi que he fet, introductori, uh-huh. Era un element nou que, en fi, captava molta gent.
Qui ens ajudarà avui a reconstruir el període a través, sobretot, de la figura capdalt, d'aquests moments, la figura d'Eva Serra, és l'historiador Albert Botran, màster en Història Comparada per la Universitat Autònoma, crec que en procés de tesi, això per altres qüestions, i potser més conegut pels oients com a actual diputat de les candidatures d'Unitat Popular al Parlament de Madrid. Senyor Botran, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Ell és el compilador també del llibre Eva Serra per la Revolució Catalana i una mica, diguéssim, l'excusa per parlar d'aquest moment que tenim amb aquell llibre. Gràcies per ser-hi.
A vosaltres. M'agrada molt ser aquí perquè sóc un oient fidel del programa.
En som conscients i això sempre ens fa sentir cofois, conèixer els nostres oients així en directe és de les coses més fantàstiques que hi ha. Anem a parlar un moment del període. L'Eva Serra és tan clau per aquest moviment i aquest període o simplement és un exemple de tanta i tanta gent que hi havia?
Sí que és una persona clau, perquè hem de pensar que en aquell moment doncs, era un moviment reduït de gent i cada persona que formava part militantment d'aquests projectes assumia doncs, moltes responsabilitats. No? No era un independentisme com el d'ara, que és més ampli, sinó reduït. I en el cas concret de l'Eva, alhora que tenia doncs, uns compromisos com a dirigent política d'aquests partits, doncs tant del PSAN com després del PSAN provisional o d'un partit que es deia Independentistes dels Països Catalans, alhora era algú que hi aportava moltes idees perquè era historiadora i era doncs, com si haguéssim una teòrica d'aquest moviment i ho feia molt interessant i per això la seva figura ens resulta atractiva perquè connectava aquesta reivindicació independentista doncs, dels anys en aquests anys 70 i amb el que ha vingut després en moments històrics del nostre país establint aquestes similituds, aquestes connexions soterrades, doncs des de Pau Claris i la Revolta dels Segadors.
Clar, és que ella va treballar precisament, de fet va venir amb aquest programa ja fa molts anys, per parlar-ne del tema, del tema revolta o revolució catalana de la Guerra dels Segadors, per simplificar-ho.
Era una historiadora molt, molt prestigiosa i elogiada des d'en Pierre Vilar, amb en Fontana, sí. Amb en Termes, etcètera.
Sí, sí.
la crema de la historiografia catalana.
Poca broma, que es diu...
Per això el llibre l'hem titulat així, doncs, per la Revolució Catalana, perquè aquesta Revolució Catalana seria un fenomen que s'ha anat expressant al llarg de la història, que l'expressió actual seria aquesta lluita per la República Catalana, per la independència, però que en altres moments havia tingut, doncs, això, l'expressió en la Guerra dels Segadors o en la resistència al 1713-14 contra els exèrcits borbònics, o la Revolució del 36 també durant la guerra té molts elements d'aquesta Revolució Catalana.
Per tant, persona clau tant de la revifalla del moviment com de l'estructuració posterior. Però què hi havia abans d'independentistes, abans de l'aparició d'aquests personatges i d'aquesta via, ja en parlarem, més marxista de la visió de l'independentista? Què passava entre la postguerra i aquests moments? Què va passar al moviment independentista?
Sobretot hi havia una organització que aglutinava tota la gent resistent i amb aquesta idea de que Catalunya té dret a la plena sobirania, que és el Front Nacional de Catalunya, que era, com el seu nom indica, un front, i per tant era plural internament, era simplement aglutinava gent bastant diversa ideològicament, que tenien aquest compromís amb la sobirania, que és una organització poc coneguda, però és de les que va estar fent resistència al franquisme des del mateix any 40, de seguida.
Res a veure amb l'actual Front Nacional.
Res a veure.
El nom és el mateix és i és l'única similitud.
Apropiació de les sigles.
Sí.
I en el front, doncs això, hi havia tendències diverses, i una part de la gent més jove que hi havia entrat a militar als anys 60, el que veia és que el front tenia algunes idees que se li estaven, doncs, com rovellant. Tenia una idea de Catalunya una mica estàtica, no atenia a noves realitats com era el moviment obrer nou, i veia moltes desconfiances en aquest moviment obrer, perquè si darrere hi havien els comunistes, portaven, doncs, ells les ferides de les divisions de la guerra, etc. I la gent més jove també veia que el marxisme era una eina per entendre les injustícies i com funcionava el món, i que el front també li donava l'esquena. I aquesta gent més jove, diguem-ne que van fer una escissió, tot i que ells sempre ho expliquen, que és una de les decisions més civilitzades que hi ha hagut, perquè tant els històrics com els joves veien que junts no s'entenien, i era millor que cadascú fes la seva. Llavors la gent més jove va muntar aquest Partit Socialista d'Alliberament Nacional, que era explícitament independentista, que era marxista, que tenia una idea de que la independència de Catalunya i dels països catalans formava també part d'una lluita arreu del món contra l'imperialisme, per tant era internacionalista, i també això, la visió de països catalans, que en el front la podia, i podia simpatitzar, però tampoc la va arribar a desenvolupar mai.
També hem de veure el moment, els anys 60, en aquest sentit, i ara m'excuso per el que diré, perquè òbviament té un punt d'irrigorós, estava de moda el marxisme, al sentit de que realment fins a aquell moment, òbviament el marxisme és molt anterior als anys 60, però en aquell moment se li dona una visió al marxisme diferent de la que ha tingut abans, després de la Revolució Russa, del que havia portat, també d'una certa decepció. Al mateix temps es veia com una eina d'alliberament, cosa que era un fenomen nou, d'alliberament del Tercer Món o de situacions colonials. Això era relativament nou als anys 60, i per tant, diguéssim, té aquest impacte en la joventut que no havia tingut fins aquell moment.
Sí, molts dels d'aquests primers independentistes ho expliquen això com una necessitat d'entendre el món, que la ideologia dominant en aquell moment durant el franquisme, que més o menys podríem dir que és un catolicisme, no sé si ben entès o mal entès, no els explicava, no? Aquesta concepció del món que se'ls transmetia a les escoles i en el pensament oficial no t'explicava per què hi havia injustícies, per què existia aquest règim, per què hi havia pobles arreu del món que estaven lluitant per les seves independències, perquè als anys 60, doncs en Josep Maria ha citat el maig del 68, però alhora hi havia altres experiències que poc o molt, tot i el silenci mediàtic que es vivia en una dictadura com la franquista, es coneixien i influïen. El 59 hi ha la Revolució Cubana, i això també va ser un gran esdeveniment. La lluita d'Algèria per la seva independència, que precisament es feia contra França, contra aquesta república veïna, tot això també remou la societat.
Home, s'ha de pensar una cosa amb referència al que acabes de dir d'Argelia, la revolució del 62. Tres o quatre anys després hi ha joves que després formaran part de partits supertradicionals i alguns arribaran a ser alcaldes de ciutats importants de Catalunya, proposen fer guerrilles al Montseny. Vull dir que no creiem que això fos... És a dir, el marxisme en aquell moment donava una interpretació de moltes coses del funcionament injusta de la societat, amb el qual molts joves s'hi sentien molt enlluernats, molt, molt enamorats.
I també era una manera de veure el marxisme que, precisament, la Revolució Cubana l'havia canviat. La Revolució Cubana girarà després cap a la Unió Soviètica. Però inicialment...
És fresca, és novedosa.
És una altra cosa, diguéssim. El soviètic es veia com també la Unió Soviètica una mica un mastodó, no? I una mica dinosaure. I en canvi aquesta visió del marxisme era molt diferent.
La simpatia inicial de la Revolució Cubana, el primer lloc que té una grandíssima simpatia és als Estats Units. Sí. D'això no ens equivoquem.
Clar. És després quan es giren les coses per circumstàncies diferents. Ho dic per una mica per posar el context del moment, perquè, clar, el marxisme ara és una cosa que és diferent dels anys 60, que és diferent dels anys 40, que és diferent dels anys 20, diguéssim. La visió del món que se li ha donat, i entre cometes aquesta la moda o l'interès, si voleu, de determinats grups, canvia amb els anys, amb les dècades. No és el mateix, no pot ser-ho.
No, però també cada, té les dues cares. És a dir, que fos una moda, ho podem considerar positiu pel marxisme, perquè es va estendre en molts àmbits.
Amb l'art, amb la cultura,
però alhora,
amb el cinema, tot
el
arreu.
Fet que fos una moda també feia que hi hagués una interpretació una mica superficial del marxisme, quan el marxisme en realitat és un corrent de pensament que no es basa en quatre consignes,
sinó
en una anàlisi del
poder.
Però en aquell
moment la consigna era molt important.
Llavors, quan una cosa es difon molt, doncs també ho fa d'una forma superficial, i després, amb la crisi de la Unió Soviètica i tot, se'n va anar cap a baix i tampoc és el...
Aquells joves que en definitiva volien, qui eren? A part de l'Eva Serra, hem esmentat també la seva germana, la Blanca. Què més hi havia amb aquest grupúscul? Perquè era molt poca gent inicial.
Doncs hi havia els germans Castellanos, hi havia en Jordi Monés, que va ser la persona que va traduir el Capital al català, és la gent que va fundar això, el PSAN, i en Josep Ferrer, que doncs va compilar els seus textos en un llibre que es diu Per l'alliberament nacional i de classe. Era gent, bàsicament això, nascuda als anys 40, que havia entrat a militar al front i que la universitat també li havia capgirat una mica la visió, perquè veia que el PSUC, que era el partit hegemònic a la universitat, tenia coses molt interessants, com ara unes eines d'anàlisi molt rigoroses i aquesta connexió amb el moviment obrer, que feia que no fos un partit només
d'estudiants universitaris.
Exacte, però alhora tenia unes mancances des del seu punt de vista molt grosses, com que era això, la qüestió nacional i l'alliberament nacional el tenia considerat com una qüestió secundària i fins i tot amb alguns prejudicis molt grans, com el fet de que el català era la llengua de la burgesia. Evidentment, no
era... Però això no ho va dir mai el Sucre.
No, exacte, però sí que alguna gent de l'ambient universitari comunista...
Però bé, sí, però com el partit no...
No, el partit no, evidentment, el PSUC és dels primers partits que en el franquisme fa publicacions en català, que era la seva revista, que era
Horitzons,
i el Treball, també, exacte. Però sí que hi havia certes interpretacions, com deia abans, no?, més superficials del marxisme, que associaven això, el catalanisme, en un moviment burgès. I això era fruit evidentment, que amb el franquisme hi havia censura i hi havia un gran desconeixement de tot el que s'havia viscut abans del 39, que hi havia unes classes populars catalanoparlants amb aquesta consciència de país, i que no era estrany que hi hagués alhora organitzacions polítiques que reclamessin l'alliberament nacional i de la classe treballadora alhora.
La fundació del PSAN, quins objectius tenia? Era constituir-se com a un partit socialista o comunista o marxista, diguem-ho, amb els matisos que vulguem, dels països catalans de cara al lliurament de Franco, o era més una perspectiva més llarg termini?
Sí, més... És un partit que el seu propòsit últim, en la declaració de principis ho poses, és la independència. Evidentment, participarà de tots els espais unitaris de l'antifranquisme, doncs l'Assemblea de Catalunya, per començar. Però sí que hi havia diferències, i amb això l'Eva ho té ben explicat, amb quina idea d'aliances havies de fer per lluitar contra el franquisme. No? Era una de les coses que havia explicat bé és que l'esquerra majoritària i l'antifranquisme majoritari el que podia considerar és que el franquisme era un parèntesi en la història d'Espanya. No? I allò que diu, els independentistes tenien molt clar que allò no era un parèntesi, sinó que els parèntesis a la història d'Espanya són els períodes democràtics com la Primera República, sinó que el que és més normal és que aquí hi ha un pòsit autoritari, perquè des dels Borbons i el pes de l'exèrcit mai han deixat anar el poder, i aquí el que cal pensar no és en pactar amb sectors de reformistes del franquisme alguns canvis, sinó en trencar del tot amb aquests dirigents, amb aquesta oligarquia de l'estat espanyol, i fer la nostra, en aquest cas, doncs, la independència.
En bona part, l'independentisme més militant que va néixer en les últimes dècades de la dictadura va sorgir de la scissió de moviments que no recollien ben bé les seves aspiracions. En un article titulat Independentisme i nacionalisme d'esquerres, del llibre col·lectiu Exili Interior, Represa i Transició del 2003, Eva Serra explicava els fonaments ideològics d'aquest independentisme.
El marc del naixement de l'independentisme va ser el Front Nacional de Catalunya l'any 1969. El seu naixement o existència no té lligams amb el que podríem anomenar la base sociològica del pujolisme. Era tot una altra cosa. L'independentisme neix amb la voluntat explícita de trencar amb diverses coses, amb una concepció massa ideologista del país, amb la voluntat de connectar amb les noves dinàmiques socials catalanes. Cal dir que el naixement de les comissions obreres, el 1966, va ser un factor decisiu per trencar amb la tradició del Front Nacional de Catalunya, massa lligada al passat i massa lligada als fantasmes de les lluites internes del republicanisme de la Guerra Civil. L'FNC, més vinculat a una esquerra liberal i més simpatitzant de l'anarquisme que del comunisme estalinista, veia en el PSUC el fill bord del PCE, sobretot després de la desaparició de Comorera. L'independentisme, que trenca amb la FNC, és realment una cosa nova sense massa tradició històrica anterior i parteix de diverses consideracions teòrico-polítiques també prou noves. Parteix del convenciment de la no existència d'una burgesia nacional, a més de tenir la certesa que aquesta burgesia, cada dia més regionalitzada, està perdent posicions. Es partia també de la convicció que l'Estat, per a la burgesia catalana, sempre, i aleshores més que mai, havia estat l'Estat espanyol. Un altre factor teòrico-polític de principis era considerar l'Estat espanyol com un estat sense capacitat de regeneració i veure Estat espanyol i democràcia com dos conceptes antagònics. El franquisme, doncs, per a l'independentisme, no era pas una excepcionalitat en la història de l'Estat espanyol, sinó que era la seva expressió més acabada i perfecta. I la lluita contra el franquisme era una lluita global nacional i de classe. L'independentisme adoptà aleshores nous símbols, com ara el fonamental de la bandera estelada amb estel roig i fons groc, una reconversió de la bandera separatista dels anys 30 d'estel blanc i fons blau, no pas per rebuig dels símbols cubans que n'havien provocat el naixement, sinó per adhesió de l'independentisme a una simbologia socialista, el roig de l'estel, i per la necessitat de rebutjar el blanc del fons, que a França és un símbol monàrquic. S'abandonà la paraula separatisme i es va substituir per la més solidària d'independentisme, perquè la nostra pretensió no era girar l'esquena a cap poble, sinó, sobretot, trencar amb les dependències de l'Estat. Finalment, s'identificaven els països catalans com l'autèntic marc territorial nacional i ben aviat es feien els primers contactes amb el País Valencià i amb la Catalunya del Nord.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Albert Botran i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels moviments independentistes, especialment del PSAN, dels anys 60-70. Acabem de sentir, Albert Botran, l'Eva Serra, òbviament, per desgràcia, no pot ser la seva veu, sinó és una persona que li posa la veu, un text d'ella, explicant aquest moment de naixement d'un nou independentisme dels anys 60. Com es va viure en l'oposició a l'aparició del PSAN? Se'l tenia en compte, no se'l tenia en compte? Clar, en aquells moments, qui controlava l'oposició, en bona mesura, era el Partit Socialista Unificat, el PSUC, però hi havia altres moviments també de força pes dins del que era l'Assemblea de Catalunya. El PSAN tenia importància, no en tenia? Quin era el seu paper?
Sí, bueno, tenia importància relativa, però és veritat que tant l'Assemblea de Catalunya com el nou moviment obrer, sobretot amb les comissions obreres, abans que fos un sindicat...
Fos el sindicat de comissions obreres
era com...
les comissions
exacte,
obreres.
Era un moviment, però tant en el moviment com en l'Assemblea de Catalunya, qui tenia l'hegemonia era el PSUC, no? I llavors també a l'independentisme li va costar molt que aquests principis ideològics, que sí que eren trencadors i nous, després portar-los a la pràctica. Llavors el PSAN va patir forces cisions perquè no es posaven d'acord en quin tipus de línia política seguir. I al final
però la història... és una mica l'acudit de la vida de Brian, de
sí,
les discussions sobre els noms, les terminologies, els matisos...
És present en totes les, en sí, totes les esquerres, bastant, no? També.
I el fet nacional era un dels que ocasionava més dificultats d'acceptar certs sectors socials que venien al voltant, diguem, del marxisme, el Partit del Treball, el PCI i tot això.
Sí, el moviment comunista...
El fet nacional era...
Els trotskistes, etc.
Però jo diria que amb això que ara explicava l'Albert, que un element que d'alguna forma o altra precipita els fets és la història del Puig Antic.
Sí, això ho explica també l'Eva, perquè l'execució en Puig Antic sí que...
73.
Sí, exacte. Ja encara està en el franquisme, però hi ha molta part de l'oposició veu que...
74. Sí, 74.
Sí, 74. Sí, sí, perdó.
Molta part de l'oposició ja veu que hi haurà un canvi, no? Perquè el dictador s'està morint i llavors no hi ha la mobilització que hi hauria d'haver hagut per una execució d'un opositor antifranquista. I en gran mesura és perquè en Puig Antic també era un antifranquista, sí, però dintre de l'antifranquisme representava doncs, una idea i un corrent que no anava en la direcció sí, de la transició de després, etc. Era un llibertari, un anarquista, es podria dir, i a més...
Armat,
correcte. Llavors això escapava, com diguem-ne, dels consensos de l'oposició antifranquista. I això ho explica l'Eva i altres companys com en Carles Castellanos, que en aquell moment estava tancat a la Model, precisament, que va ser un fet que els hi va despertar també una mica de consciència, dir, hosti, si aquest és un dels nostres, i el gruix dels nostres, per entendre'ns, no està incendiant els carrers per ell, vol dir que ja estan pensant en qui, en una transició una mica controlada, que no s'escapi res, que és en certa manera el que va acabar passant i que va passar factura fins i tot a la pròpia oposició antifranquista, perquè el PSUC és veritat que era partidari d'aquesta transició, però després es va acabar trencant el PSUC passar sí, a la transició i mai se'n va acabar,
exacte,
mai se'n va acabar de refer.
Sí. Abans de l'execució de Puig Antic, el PSAN s'havia plantejat la lluita armada, igual que havia fet el MIL, que
Jo suposo que alguns sectors sí, perquè alhora en aquells anys 60 ja existien organitzacions molt petites com era el Front d'Alliberament Català, etc. A Catalunya sempre havia existit aquest pòsit, perquè dèiem el mil d'en Puig Antic, però és que de fet els maquis també són una expressió d'aquesta lluita armada contra
o sigui,
l'Estat.
A principis dels 60.
Sí, exactament. I el que sí que hi ha una fracció del PSAM quan es trenca l'any 74, que és el que es coneix com a PSAM provisional, que és on era l'Eva Serra, que són els que evolucionen més en aquesta idea, que tenen un pensament que és a l'Estat, la part de l'oposició antifranquista que no està per un pacte i una transició és l'independentisme basc, i l'independentisme basc funciona al voltant d'una organització armada que tenia molta solidaritat en aquell moment, perquè no oblidem que la gran tancada de Montserrat, que es fa aquí l'any 70, és en solidaritat amb els militants d'ETA processats al procés de Burgos. I aquesta gent del PSAM provisional són els que amb el temps acabaran madurant la idea de que aquí, si ens en volem sortir, hem de fer com tots els pobles del món, perquè això en aquella època era bastant cert, de crear una organització armada, i això serà l'embrió del que serà Terra Lliure.
De fet, amb la tradició irlandesa, amb l'IRA,
exacte,
era una tradició que arrencava de principis de fet d'abans, de finals del XIX, però de principis del segle XX, i que s'havia mantingut i que moltíssims dels moviments d'alliberament nacional s'emmirallaven a l'experiència irlandesa, perquè dins de tot no havia sortit malament, havien aconseguit la república, malgrat que no era la república que desitjaven, que era
i
la república de tota la illa.
I oposant-se al poder majestàtic de l'imperi britànic.
Sí, sí, i se n'havien sortit, malgrat tot. Per tant, era un mirall que la mateixa ETA havia tingut, sí. i que no és estrany que altres moviments també ho tinguessin.
Exacte, i altres processos, que abans dèiem, sí, sí, d'Algèria, és evident que el context és diferent, perquè és un moviment doncs anticolonial, però al final...
I antiracista, en el cas d'Algèria, cosa que en altres llocs no està tan clar, no?
Però la conclusió que se'n derivava era aquesta: els que se'n surten és perquè han fet
una revolta armada.
Sí. Exacte. Després, amb els anys canviarà una mica el concepte, perquè es veurà doncs algunes independències que s'han fet sense l'ús explícit de la violència, com les repúbliques bàltiques, però clar, també és diferent. Les repúbliques bàltiques ja eren repúbliques, sí, dintre de la Unió Soviètica, per molt que estiguessin lligades políticament.
Ho dic perquè un dels grans debats en aquells moments és si el SAN i el SAN provisional han de mantenir aquesta línia o han d'anar cap a un altre costat. Hi ha l'aparició de Terra Lliure, per exemple, com a també un moment clau d'aquests dubtes que hi ha entre els independentistes de l'època.
Correcte, sí, sí, és un dels elements que provoca divisions, el fet de si s'enceta o no s'enceta aquesta dinàmica de propaganda armada que es deia en el moment, o no ha de servir de res, no? Llavors, sí que això, el 74, aquesta gent del SAM provisional comencen a tenir la idea, que es comença a madurar amb els anys, i és a finals dels 70 que naixerà Terra Lliure.
Estem pensant, Franco mor el 20 de novembre del 75,
sí.
De fet, la sensació de que la dictadura es mantindrà ben bé fins molt entrat el 76 i 77, després comença a haver la sensació que és una altra cosa, però fins a que, o sigui o no ho sigui, ja no hi entro, però la sensació és que fins a finals del 76 la dictadura franquista, com a mínim, o principis del 77, es manté fins a la legalització del Partit Comunista, per entendre'ns, de l'abril del 77, no dona la sensació de que allò hagi de canviar o tingui possibilitats reals de canviar. Per tant, el plantejament de lluita armada té un sentit en aquells moments.
Clar, nosaltres ens costa podíem fer això. Bueno, clar, el context era extremadament violent, perquè la transició que es presenta aquí com un procés on només calia deixar fer els dirigents perquè canviessin la dictadura per una democràcia parlamentària, clar, això en realitat és l'explicació superficial que s'ha fet després. És un procés amb moltes víctimes, i no només d'ETA, sinó que l'extrema dreta, hi havia accions de l'extrema dreta que en el cas del País Valencià, per exemple, es van allargar fins entrats als anys 80, fins que van guanyar el que es coneix com la Batalla de València. Llavors, la violència i la política estan molt més lligades.
No, s'ha de recordar que després de Romània, el país on hi ha més morts en la tradició democràtica és l'estat espanyol, l'estudi del Casals.
Sí, sí. De Xavier Casals.
De Xavier Casals, sí, sí. O sigui, un llibre excel·lent amb el qual demostra aquest fet. Vull dir que s'ha d'entendre que la violència hi és. I aleshores, encara que sigui un nucli minoritari dins de l'independentisme,
de fet,
és minoritari, però hi ha un grup
paradoxalment
que mira una mica Euskadi i gairebé són els fets...
No, i que hi ha també una cosa que consideracions ètiques a part, que ja no hi entro, era el tema de l'eficàcia. O sigui, la sensació majoritària era que la violència no era eficaç, però en un context violent hi havia moltes sensacions o d'autodefensa o de canviar les coses amb, que servís per palanca per altres coses, etc. Ara és una situació en molts sentits, per sort, molt diferent, però en aquell moment era molt viu, era molt viu aquesta, aquest concepte.
No, i paradoxalment a Portugal, que la dictadura cau amb una revolució, hi ha menys víctimes mortals que a l'estat espanyol, on sí, clar, la dictadura
un,
fa una transició.
Teòricament és una reforma.
Clar, és,
no, i que s'explica l'exemplaritat allà... de la transició espanyola, el gran model. O
sigui, a Portugal, com que hi ha una part de l'exèrcit que és la que protagonitza la revolució, doncs això és el que fa que no siguin necessaris com si haguessin processos de lluita armada, perquè les armes ja estaven del costat del poble a través dels oficials de la Revolució dels Clavells.
Tot i les discrepàncies entre diferents organitzacions i partits de l'oposició antifranquista, es van dur a terme accions col·lectives especialment vistoses. Eva Serra va participar a la tancada a Montserrat del desembre del 1970, en solidaritat amb els presumptes membres d'ETA processats a Burgos, pels quals es van dictar 6 sentències de mort. En un dels seus textos, Serra desgranava els records d'aquells dies de resistència.
Jo em vaig organitzar per a la tancada des de la feina. Aleshores treballava a la Gran Enciclopèdia Catalana, que en aquell moment es trobava en un edifici de la plaça Artós de Barcelona i on la mobilització de treballadors a finals dels 60 havia estat important. Des d'un àmbit laboral, doncs, lligat a la cultura catalana i no directament polític, vaig pujar a Montserrat la tarda del dissabte 12 de desembre amb la Montserrat Roig, que també treballava a la GEC. No és estrany que a Montserrat hi coincidíssim Josep Maria Benet i Jornet, la Roig i en Jordi Castellanos. Els treballadors de la GEC eren políticament molt actius. De la tancada, en primer lloc, recordo el fred i les anades i vingudes per organitzar la intendència, gots, plats, coberts, llençols, flassades, queviures, etc. També, com vèiem des de les finestres els guàrdies civils armats i amb capots passant més fred que nosaltres assetjant el monestir. La tancada de 3 dies em va permetre observacions sobre la condició humana. La presència de la por d'uns quants, l'afany de notorietat d'uns altres, la discreció de la majoria, el sentiment de claustrofòbia o la necessitat d'alcohol d'uns pocs. De tot n'hi hagué en aquella vinya del Senyor, dins la qual tampoc hi havia una harmonia universal política completa. Aquells dies de la trobada van ser fructuosos en contactes personals. Això vol dir que l'ambient no era només de solidaritat, sinó d'implicació total en la mateixa lluita antifranquista. I en aquelles jornades es va aprofundir en aspectes sobre la relació entre la lluita nacional i la lluita de classes. Hi havia les condicions favorables per fer-ho. Al cap de 3 dies, amb 2 nits, quan ja semblava que la Guàrdia Civil hi entraria, després d'una negociació entre els monjos, amb l'abat que s'hi ajusta al capdavant i la benemèrita, els tancats i assetjats sortirem en fila índia, per ordre alfabètic, i ens prengueren la filiació a tots. La negociació entre monjos i benemèrita consistia a impedir detencions, si bé no ens escaparen de citacions i multes. La meva? La pagà un oncle que ho podia fer.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Albert Brotant, aquest fragment que hem sentit de l'Eva Serra, bé, de la tancada a Montserrat, almenys jo crec que recorda molt algunes fotos i algunes imatges que hi ha molt, molt clares, en blanc i negre, d'un moment de la transició interna del moviment d'oposició al franquisme, on realment és un salt endavant la cultura. Però, en canvi, el que explica la Eva és una cosa molt més humana. És de la gent que està espantada, de la gent que vol figurar, de la gent que vol passar més desapercebuda, de les pors, de les rancúnies, dels neguits d'aquell moment.
Del qui vol fer de contacte i és una excusa per escapar-se.
Clar. O sigui, és molt més normal, això, eh?
La vida.
Sí. Clar, és la vida.
Jo, de fet, penso que hauríem d'integrar sempre aquesta perspectiva quan expliquem la història, perquè al final, quan mirem les coses des del present, ens acostuma a quedar com la primera impressió més oficialista, de dir, van fer allò, van aprovar aquest text, va tenir aquestes conseqüències, però per sota tu veus que allò ho han fet persones concretes, com nosaltres, que hi abocaven un altíssim sentit del compromís i
del valor personal,
clar.
Ara després...
Però clar, la vida...
Al final, la política està feta de militants, que això vol dir sacrifici, vol dir compromís, vol dir també contradicció, vol dir passar-ho malament a estones, vol dir passar por, perquè al final aquell règim era un règim assassí. Hem parlat de Puig Antic, però el 75 també el franquisme va morir matant, executant dos militants d'ETA i tres del FRAP. Vull dir, hi havia tortures, com hi serien després. Això, malauradament, és una de les continuïtats de la transició, i, per tant, involucrar-se en política volia dir tots aquests
sacrificis. És que qui no entengui que la història també es fa amb l'atzar i amb els interessos personals, o amb les febleses, o diguem-li, amb la personalitat de cadascú, no entén la història, perquè només amb els titulars
t'escapen tantes coses. Que la història coses, està feta per superhomes, sí. I molt menys per superdones, també, que estaven per sobre i que tenien molt clar on calia arribar. I està bé veure els processos per sota, perquè realment són persones de carn i ossos.
Sí, sí, i s'entenen molt sovint decisions de qualsevol mena lligats amb aquestes qüestions purament personals, i quan et poses a la pell d'aquelles persones que estaven discutint o s'estaven trobant en una situació determinada. Amb la mort de Franco i amb aquest procés que... no sé si dir la paraula culminarà, posem-ho així, a les eleccions de l'any 77, de juny del 77, l'esquerra independentista es troba també amb un atzucac, perquè està absolutament fora de joc. Fins i tot ni Esquerra Republicana, que en aquest sentit és més moderada que no pas aquests moviments, no es pot presentar a les eleccions sota el seu nom, sinó emparada pel Partit del Treball, perquè no li deixen. O sigui, per tant, el PSAN i altres moviments similars no tenen un espai reconegut dins d'aquella nova Espanya que està sorgint.
Sí, el règim, amb la mort de Franco, va fer les coses doncs molt més de forma controlada que no pas havia passat el 31, que va ser una desbandada i un ensorrament que va provocar el sorgiment de la Primera República, de la Segona República. En el cas del 75, el procés és molt més controlat, i, per exemple, això que dius, les primeres eleccions no hi van poder concórrer partits independentistes, ni tan sols partits republicans, que es diguessin com a tal. I després també van tenir...
Comunistes hi podien participar, però...
Els comunistes els hi van fer pagar el peatge de dir, bueno, però reconeixeu la monarquia i la bandera. I també van tenir cura de que les municipals fossin les últimes de tot el procés, perquè no passés el que havia passat el 31, perquè al final les eleccions municipals són les que permeten més escletxes a vegades en els partits que escapen del règim, i per això les van convocar al 79, les últimes, i així el procés va ser bastant controlat, no va deixar d'existir també doncs aquesta violència de l'extrema dreta que condicionava. Hi havia doncs l'atemptat de Totxa, per exemple, o l'atemptat del Papus, i aquest procés va fer que les opcions més rupturistes, com en aquest cas l'independentisme, quedessin al marge.
Sí, sí. L'atemptat de Totxa i del Papus marquen un abans i un després per una raó, perquè es veu la brutalitat de la pèrdua de l'extrema dreta, però que són capaços de matar tot un gabinet d'advocats, i després s'han fet pel·lícules, etc., a Madrid, que defensaven que s'havia de negociar democràticament, sí, sí, amb un coratge extraordinari, en aquest cas, per part del Partit Comunista d'Espanya, uh-huh, indiscutiblement, i l'atemptat del Papus és, aquí s'ha acabat la llibertat de premsa, eh? Fins aquí és el límit. L'extrema dreta això no acceptava, que hi hagués més llibertat de premsa, no? Uh-huh. I aleshores això, en fi, posiciona tothom a la societat la dificultat d'anar avançant democràticament.
Uh-huh. Quin paper té Eva Serra en aquest moment? Estem parlant ja quan, a partir del 77, diguéssim, i la situació s'està consolidant, malgrat tot, dins de l'Estat. Aquesta nova democràcia està agafant paper, després vindran el pacte de Toledo, els pactes de la Moncloa, etc, etc. És un moment en què s'està consolidant amb l'opinió pública, fins i tot l'opinió pública opositora al franquisme, aquella nova situació com una situació relativament estable. I això, clar, no va a favor de dels grups que precisament aquesta nova situació ha marginat més descaradament, no?
Clar, ells són dissidents dintre de la transició, dintre de l'antifranquisme. Ells veuen, per exemple, com s'ha clausurat de mala manera l'Assemblea de Catalunya, que era una cosa que empoderava i que tenia aquest poder constituent, i els partits a la que veuen que hi haurà un sistema més o menys parlamentari, tanquen ràpid l'Assemblea de Catalunya, igual que van tancar ràpid el Congrés de Cultura Catalana. Llavors, aquest independentisme doncs també s'oposarà a tot el nou règim i, per exemple, demanarà el vot contrari a la Constitució espanyola, i queden
cosa
situats...
Cosa que era una rara avis.
Era una rara avis, sí, va ser un petit... El País Basc també ho va fer, l'independentisme, allà tenia més força i, per tant, es nota molt més el vot contrari a la Constitució que va demanar en el seu moment Herri Batasuna, i l'independentisme doncs queda en aquest marge del nou sistema i pagarà un preu alt. En aquest cas, l'Eva és detinguda, si no m'equivoco, no em falla memòria, el 77, el 80, el 81 i el 82.
Déu-n'hi-do.
En alguns casos per col·laboració amb organització armada, no sé què, però l'últim, el 82, és curiós, eh? Va ser detinguda per portar una pancarta a la manifestació contra la LOAPA, que hi posava independència, així, simplement. Van ser detingudes 6 persones per portar una pancarta amb aquest eslògan, per ordre del governador civil de llavors, que va ser després el ministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i això, van ser detingudes i empresonades
potser
uns mesos.
Potser li va dir el seu àngel de la guarda. Això també s'ha d'entendre, llavors. Si l'àngel de la guarda t'ho diu...
Això que dèiem d'aquesta transició, aquestes històries no encaixen, no? Que el 82, per aquesta pancarta, implicava presó.
Encara avui l'independentisme debat sobre dos eixos d'acció que algunes vegades s'han vist complementaris i altres vegades, en canvi, s'han exclòs: el de l'autodeterminació nacional i el de la protecció social de la classe treballadora. A la visió d'Eva Serra i d'altres independentistes dels 60, aquesta dicotomia no existia. Així s'hi referia en una entrevista inclosa al llibre Testimonis del segle XX, publicat el 2010.
L'aliança amb el PSUC no era una opció plausible per vostès?
Ni de bon tros. No consideràvem pas que fos una gent que formés part dels nostres cercles, al contrari. Tampoc vam establir aliances amb la scissió del PSUC, Bandera Roja, perquè tenien una radicalitat que no es corresponia amb la seva extracció social i perquè no tenien gens clara la perspectiva d'alliberament nacional. Les aliances que preteníem establir al nostre país tenien més a veure amb els moviments obrers. Per altra banda, també buscàvem coordinar-nos en l'àmbit de l'Estat espanyol. La qual cosa passava per Galeusca, Galícia, País Basc i Països Catalans. Aquesta aliança ens va comportar molts problemes, perquè implicava, entre altres coses, sintonitzar amb les similituds amb el País Basc, com ara ETA. En aquell moment, nosaltres vam ajudar-los a passar les muntanyes i a fer una mica d'infraestructura. L'objectiu de les nostres estratègies era intentar que després de la dictadura hi hagués un pas cap a un nou model, que potser no seria directament la independència, però que podia ser un procés per arribar-hi. A escala internacional, tractàvem de posar-nos en contacte amb països sense estat d'Europa.
Qui formava part d'aquests moviments?
el PSN provisional i, després, a independentistes dels països catalans, tenien molta gent del Baix Llobregat, que eren de classe obrera i fills d'immigrants, una primera generació autòctona. L'estructura industrial i obrera va entrar en crisi i es va ensorrar amb els pactes de la Moncloa i van perdre aquests militants com a moviment obrer i popular. Us explico una anècdota. Hi havia una empresa a Rubí que estava en fallida, però que l'Estat li interessava mantenir perquè volia implantar-hi la UGT. Hi van agafar un noi molt radical i li van donar el paper de director sindical dins de l'empresa per tal que hi muntés una UGT totalment subordinada. Històries com aquesta es van produir més d'una vegada i el PSN les van viure bastant descarnadament. Comissions Obreres pretenia convertir-se en un sindicat burocràtic de l'aparell comunista, però no podia ser l'únic. Calia crear el sindicat dels socialdemòcrates, que fou la UGT. Crec que aquesta anècdota responia a una estratègia general.
En Guàrdia.
Albert Botran, ens queda poc temps, com sempre a l'Enguarda anem corrent, però sí que valdria la pena analitzar el paper d'Eva Serra, tant com historiadora, com amb aquesta etapa posterior dels 80 de l'independentisme. Com historiadora és claríssim que té un pes importantíssim, tal com comentava en Josep Maria Soler Sabater, sobretot amb els estudis de la Guerra als Segadors, que és el que més va treballar. Quines aportacions va fer exactament?
Doncs l'Eva és molt, molt reconeguda i molt bona en la història de les institucions catalanes. Ella explica com funcionaven aquestes institucions i fins i tot algunes de noves que se'n van crear que no han sigut molt estudiades fins que ella hi ha posat el focus, com és el cas del Tribunal de Contrafaccions, que era com una mena de tribunal constitucional bastant pioner a Europa i que es va donar en el marc de la guerra de successió a principis del segle XVIII. És molt bona també en història agrària, explicant doncs, durant l'edat moderna com funcionava la Catalunya pagesa, que llavors era doncs, la Catalunya gairebé, principalment. Sí. I després també ha sigut molt reconeguda en la crítica a altres historiadors, amb aquesta crítica historiogràfica. Per exemple, és una de les primeres que es va atrevir amb un supertòtem com era Vicenç Vives, que realment era un molt bon historiador, va trencar molts motllos, però també, doncs, com totes les persones, era d'autora de seus propis prejudicis ideològics i de l'època en la qual va viure.
Jo crec que va ser la primera persona que ho va fer.
Jo crec que també, sí, no hem trobat ningú que abans gosés aixecar la veu contra això, contra un tòtem.
Més que contra, no, la va analitzar.
Vicenç es volia carregar uns mites que ell deia de la historiografia catalana romàntica, però ojo, perquè ell en tenia uns altres de mites que els feia passar com a normals, però també...
I des del punt de vista polític, perquè això és el punt de vista de científic, però què li passa a Eva Serra, a partir d'aquests anys 80 entrats?
Doncs els anys 80 són uns anys també difícils per l'independentisme. Al final, ella, després d'algunes escissions i d'aquestes quatre detencions, repressió i tortura, fins i tot en una d'aquestes detencions, acaba passant amb un segon pla. Coincideix alhora que és l'època on es dedica més a la investigació, per tant la vam perdre durant un temps, potser com a militant de primera fila, però la vam guanyar com a historiadora que va poder aprofundir molt en els estudis. I ja amb el procés més activat ara als últims 10 anys, l'Eva es va implicar molt amb l'ANC, i l'Eva i la Blanca com a germanes i companyes de batalla, exacte, en l'ANC i fins i tot en la CUP en certa manera també van estar implicades.
Quin any va desaparèixer?
El 2018 va morir.
Fa relativament poc que ja no la tenim entre nosaltres. Albert Botran, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia. Ha estat un plaer parlar d'aquest moment tan poc conegut popularment, que és dels 60, 70, 80 de l'independentisme català, i especialment de l'Eva Serra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater.
Jo en tinc un record d'ella extraordinari. A més, com historiadora, ajudant les noves generacions, molt generosa, molt treballadora, una grandíssima historiadora.
I molt agradable. Que
sí,
això també
hi ha molta gent, que va estudiar amb ella, diu, recolzava els estudiants, era una persona oberta.
Se l'estimaven molt.
Gens presumptuosa, en absolut.
Mm-hmm. Això és l'Enguàrdia.